Deu ser que la vida és això, entre aquests dos germans que van a escola i que cada dia fan els 15 quilòmetres mentre un germà carrega amb la cadira de rodes de l'altre i un fill que renega del seu pare, que l'insulta, que li diu de tot perquè no li deixa utilitzar el telèfon mòbil. Com cada divendres, el nostre habitual temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això deu ser la vida, no?
La vida és complexa, eh?
En això segurament podem estar d'acord, que la vida és complexa, eh?
Jo crec que hem d'estar d'acord, sí, perquè és que em sembla que una altra visió és simplificar i simplificar lo complexa, com ara, per exemple, vull que siguis feliç a la vida, és una simplificació excessiva.
Perquè... Com a desig deu estar molt bé, no?
Clar, com a aspiració.
Com a aspiració. Vull que siguis feliç a la vida.
Sí.
Però no vull fer-te la vida fàcil perquè puguis dir que ets feliç.
Clar, el que no poden els pares fer-se encàrrec...
De la felicitat...
O d'haver de... A costa de, diríem, o sobreprotecció, o sobreintervenció, a partir de deixar fora coses importants de la vida, perquè l'única manera de ser feliç és tot el que genera infelicitat, apartar-ho, no veure-ho.
Aquests nens de la pel·lícula deuen ser feliços?
Mira, jo crec que hi ha més... aquesta és una parella, però n'hi ha més. Hi ha una altra que va a cavall des de la Pampa, una altra que va... que camina per Àfrica... No sé
històries
quantes,
diferents, eh?
Històries de... Justament, no, diríem, d'un desig molt potent de saber, no? D'una curiositat, d'unes ganes de... que diríem, no podríem dir, per exemple, que aquest noi que va en el seu improvisat cadira de rodes sigui menys feliç que un que té aquí al col·legi del cantó.
És el que ens deia en Roman. No només hi ha aquesta escena de la cadira de rodes, sinó, com explica el crític de La Vanguardia, la pel·lícula també ofereix tres exemples semblants. Una nena d'un llogaret marroquí, 22 quilòmetres i 4 hores d'excursió, encara que en aquest cas és una vegada a la setmana, ja que pernocta a l'escola, 22 quilòmetres per anar a col·legi. Un nen de la Patagònia i la seva germana, que fan, com deia en Roman, 18 quilòmetres i una hora i mitja a cavall, i un nen minusvàlid de l'Índia, amb la precària cadira de rodes del qual l'arrosseguen els seus dos germans, 4 quilòmetres i una hora i quart. La pel·lícula de Pascal Plisson alterna aquestes quatre gestes èpiques per la conquesta del saber, totes elles amb paisatges erms i solitaris bellíssims, fins a les seves respectives arribades als centres docents. Tantes vegades que hem fet el possible nosaltres per no anar a l'escola.
Bueno, però és que és com
és,
tot.
És un parlar,
que tens,
eh?
No, el que tens assegurat, clar, tampoc ho pots desitjar...
D'aquesta manera, no?
D'aquesta manera. El que diríem, el que t'està vedat, el que diríem, el que... Justament, jo crec que és el que ve a dir el filòsof, també, no? El que té un camí complicat i complex d'aconseguir, també acosta a la felicitat, perquè podríem pensar que aquests nanos, quan arriben, quan hi són i quan aprenen, són feliços, no? O estan molt satisfets.
Per què tenim la sensació que en algunes coses potser som més feliços que altres nanos de la seva generació? Tot i que ningú pot envejar una circumstància així, que cada dia s'hagi de fer aquest esforç, segurament la consecució de l'objectiu d'arribar a l'escola genera
una immensa satisfacció.
Una immensa satisfacció,
sí,
no?
I una valoració i un apreci per això que se li ensenya.
Que no es pot comparar
saber,
amb...
Clar, que aquí, però què és el que diuen els professors d'institut? Què passa aquí, per exemple? Problemes d'atenció. No atenen. Els és igual. Això, una espècie de desinterès pels continguts o per les matèries, que passa sobretot a la secundària. Justament, no? Sembla que estan tan feliços, i ho dic amb segones, entre cometes, que no necessiten fer gaire res. No?
Aquest és un plantejament de futur. Ningú, suposo, que deu voler que un nen o una nena faci cada dia 4 quilòmetres arrossegant la cadira de rodes del seu germà per arribar a l'escola. Això, diguem-ne, podem entendre que ningú ho deu voler per una criatura.
Igual hi ha coses pitjors.
Però és que t'ho preguntava en el sentit que aquest nen o aquests nens, quan siguin grans, com seran?
Bueno, fa pensar que tot això els prepara d'una forma...
Per això t'ho pregunto,
sí, sí,
eh?
Sí, a veure que...
Sense voler-ho, perquè repeteixo, suposo que ningú en el cap li entra que cada dia un nen hagi de fer aquest esforç, esforçar-se, sí, però d'aquesta forma tan continuada i tan contundent i tan adulta i tan responsable, amb una responsabilitat que segurament no li escau a uns nens d'aquesta edat.
Bueno, però, a veure, entenc el que dius d'adulta, però és infantil, eh? Són nens que segur que van jugant pel camí, que van, que diríem, que considera que portar el seu germà i acompanyar el seu germà és el que li toca fer i content de fer-ho. És a dir, que moltes vegades la necessitat, justament per això, què passa? Que l'excés de facilitació de les coses no ajuda a la seva valoració. Si el que tenim ho tenim fàcilment, bueno, tampoc. Això el que fa és que s'apreciï més i que entrin altres valors a jugar.
Entre tenir-ho fàcilment i tenir-ho així, de voler un terme mig, no?
Però no sé què dir-te, eh? Jo, seré una mica extrem, eh? Però quin problema hi ha? Que estigui una hora i quart per arribar a l'escola.
Ets una mica extrem, sí.
A veure, dic perquè...
Però em sembla que entenem el missatge final.
Sí, igual hi ha un que va en autocar, no? I té que anar, no sé, m'ho invento, al col·legi a Bellaterra, i té més d'una hora i quart per arribar d'aquí a Bellaterra, i potser sent 10 vegades més desgraciat que aquest que té que anar a la cadira de rodes i té que anar amb el germà, perquè fan el que entenen que han de fer, i sort que ho poden fer, i que... Aleshores, clar, això ho podem traslladar a les vides, efectivament, que en el primer món aquestes coses no passen tant. Si
o no passen d'aquesta manera.
O no passen d'aquesta manera. Però diríem que és important que tots els infants en la seva vida tinguin reptes, tinguin coses a superar, a afrontar,
Ara ens quedava
i a superar d'alguna manera.
Ens quedava l'atenció. O sigui que la infelicitat en el primer món deu venir per unes raons que no són les del tercer món o les de països més desafavorits, no?
Segurament.
O sigui, just... I la felicitat molt probablement ens la venen com que ve a partir d'algunes coses que no són les que es viuen en els països més desafavorits.
Clar, clar. A veure, per exemple, quin és un dels problemes del primer món? L'obesitat. Clar, tu expliques això a Àfrica, no? A la gent d'Àfrica. No, no, és que té un problema, és que la gent mor.
O aquests nens que apareixen arrossegant la cadena.
Sí, vés a dir-li que...
Esclar, no? Obesos no ho seran mai.
No.
O difícilment, esclar. Vaja, molt difícilment, molt difícilment.
És a dir, que aquí tenim problemes d'excessos. O sigui, el problema no és que mangui, és que hi ha molts excessos i hi ha una espècie de desvirtuació del sentit més primari de les coses.
Estàs d'acord amb aquesta frase? Yo creo que lo que hay que hacer es amar a la vida, no a la felicidad.
Però, clar, perquè la vida té molts altres moments. La felicitat són moments de fugacitat. El que, com deia aquell, defina-me felicitat. No? És a dir, també ho hem de definir.
Una emoció?
El que deia Freud deia que la felicitat només pot ser una cosa que ve després de moltes restriccions i privacions.
Home, no és una mala definició,
clar, quan ho tens, dius... Uah! Però després, torna a passar. Perquè si no...
En espera de les properes.
Efectivament. Si no és una lleu sensació de confort o de comoditat. Però no és el mateix el confort i la comoditat que la felicitat, que és una cosa molt més intensa.
Què estem construint? Una societat feliç o una societat que vol ser perpètuament confortable o viure en el confort?
Bueno, diríem que... no sé què és el que... Quins són els motors de la societat? El que passa és que...
Perquè encara no hem posat sobre la taula el tercer titular, La discussió per l'ús del mòbil que deriva en agressions de fills a pares. Que això, diguem-ne, de nou, aquesta situació de la cadira de rodes dels nens que van a escola, en aquesta, difícilment acabarà amb una discussió d'aquesta mena, eh? Es discutiran a l'Àfrica per altres coses, però per l'ús del mòbil no.
No, ni probablement per coses materials. Inclús de vegades, no, això ho havien dit altres pares, no? Quan els pares tenen una situació de necessitat i li diuen, i el fill sap que és que no té un mòbil perquè els seus pares no s'ho poden permetre i perquè hi ha altres prioritats econòmiques en una economia molt precària, aquell nano no té cap problema per no tenir mòbil. ho entén perfectament, entén que hi ha altres coses abans, i mirar els altres i diu, coita, que bé, però com qui passa amb un Mercedes, diu, pues fenomenal, però no és la meva realitat, no? I aleshores, què és el que... Això són realitats, i són nanos...
Les del documental, eh?
Les del documental, les de nanos que ara han d'anar a menjadors... Uh-huh. Són realitats
que no tenen discussió.
Exactament.
O t'agafes això...
És el que hi ha.
És el que hi ha
i és el que manca. I què passa? Que en la societat de consum les mancances i el que hi ha està molt enterbolit, no? Està uh-huh. com permanent...
Diguem-ne que no admet les mancances. Exactament. La societat de consum, no?
Vol, sí. És a dir, no, si la tens no et preocupis, t'has de comprar alguna cosa que ja et deixarà hipersatisfet.
Doncs ens ho has posat amb safata. El cap de la unitat de menors dels Mossos d'Esquadra, Jordi Manent, diu que un menor sense telèfon mòbil sent que no és ningú i per això l'exigeix. Tot això ha fet que el comportament canviï totalment i que els menors tinguin més dependència econòmica dels pares. O sigui, que això vagi ja més enllà de la setmanada de torn, perquè evidentment fa falta una despesa econòmica més important per mantenir no només l'aparell, sinó el contracte del telèfon. Davant d'aquests nous requeriments, imperiosos moltes vegades, diu el cap de menors dels Mossos d'Esquadra que els pares no poden donar tot el que volen els fills. I aquest és l'origen de molts enfrontaments.
Hauríem de posar molts matisos.
Vinga.
Hauríem de pensar que el cap de menors dels Mossos d'Esquadra està acostumat...
A veure situacions sí, especialment dures,
sí,
eh?
Sí. Diríem que, per exemple, en un ambient, és que queda lleig dir-ho així, però diríem delinqüencial, un nen no acceptarà no tenir mòbil. El mateix que en altres no accepta tenir menys, que aleshores ja s'espavila per aconseguir-los.
D'acord.
Bueno, per aquí Sitges fa uns anys havia bastant problemes amb això, venien nanos d'altres llocs, passaven per aquí i robaven mòbils. Però, bueno, la manera de...
Sí, la manera d'aconseguir allò que no tens.
Clar, les famílies més normalitzades, per dir-ho d'alguna manera, això corre d'una altra... Uh-huh. Funciona d'una manera diferent.
D'acord.
No pensava que anaves
a dir... No. És que després en diré una altra, perquè, bé, o ho podem dir ara també, que ara els fills ja no diuen tant pare, sinó que refereixen més al seu pare amb el seu nom. No diuen allò tant pare o mare en alguns casos, sinó que refereixen al pare directament amb el seu nom i d'una forma molt més, no sé si dir displicent, i no tant o desprovista de qualsevol mena d'efecte, sobretot en aquests casos en què la necessitat t'obliga a tenir alguna cosa, no?
Però dius en general o en algun tipus de famílies?
Diguem-ne, segons comenta aquest testimoni, l'experiència del sergent l'indica que els menors s'han tornat més agressius, el tipus de vocabulari i el tracte que s'estableix entre pares i fills és molt diferent del d'aquells temps llunyans, explica aquest responsable policial, en què es parlava, esclar, estem molt, molt lluny ara, en què es parlava de vostè als progenitors. Ara els fills criden cada vegada amb més freqüència els pares pel nom, reconeix l'inspector mentre repassa mentalment les vegades en què ha assistit a discussions entre pares i fills, que és el que comentava en Roman, en un entorn en què cada dia deu haver, en fi, gresca continuada, no?
Sí, és a dir, a veure, que això s'inclou, o sigui, en uns vincles que han canviat, és a dir, les característiques dels vincles paternofilials s'han anat modificant, han anat canviant. Efectivament passa això de que de vegades diuen pel nom, no és el més freqüent, no és el més freqüent, però també passa, normalment passa quan creixen, que ja en comptes, no, ja diuen pel nom o li diuen d'una altra manera.
Això de dir papa i mama, forma part d'una...
18 anys, 18 anys, ja no està per papa o mama.
D'acord.
Alguns sí, continuen vivint tota la vida i això. Que han canviat les vinculacions? Segur. Que el mòbil i tota la qüestió tecnològica queda immers en un context que ha canviat molt les relacions paternofilials? També. Que la presència de tot això tecnològic dintre de la família està també fent un efecte de modificació sobre els vincles?
També.
també, és a dir, és una qüestió
que és el que apuntaves la setmana passada.
Exactament.
Fins a quin punt això està variant la convivència, les formes de convivència, de relació,
sí, de comunicació, d'estar, les presències i les ausències, la tendència a un cert aïllament. Segur que per un nano que està, diríem, depenent del mòbil, que té en allà
mitja vida,
clar, o tres quarts,
o tres quarts de la vida,
la música, que sigui el cine, que sigui els whatsapps, que sigui, i ve el pare i li diu: t'has portat malament, atraca el mòbil. O sigui, clar, no sé com, no li està traient una joguina, o no li està traient una cosa puntual. O sigui, està, diríem, incidint d'una manera més global,
atemptant a la privacitat.
Exactament. Això fàcilment pot ser viscut com un atemptat.
Com un atemptat a la privacitat.
Com una agressió desproporcionada.
O sigui, això ja no és com quan érem petits. Quedaràs sense veure la televisió.
Clar.
Que això eres... Vaja, això fa riure ara, no?
Això fa riure, però...
És a dir, al mòbil hi ha concentrades tantes coses que fan referència a la, no només a la vida personal, sinó també al lleure quotidià, a la vida que hem construït a l'entorn del telèfon mòbil, que el fet de prendre'l, el fet de no tenir-lo...
D'acord, però mira, farem justament la diferència entre prendre'l i no tenir-ho.
Vinga.
Si s'espatlla el mòbil,
sí,
no el tindrà. I passarà uns dies terribles.
Sí, però la culpa no serà dels pares.
No, per això... Però igualment passarà uns dies terribles, perquè continua tenint tot en allà i no pot accedir. Val? És diferent si són els pares els que... Però també perquè, i aquí avanço una certa hipòtesi, perquè potser aquell nano està tirant molt de mòbil, perquè ja hi ha moltes coses que no té dels pares, pel que sigui, no vull dir que sigui culpa dels pares, ni de l'infant o de l'adolescent, perquè això, aquestes agressions són més pròpies de l'adolescència i no d'infants.
Però recordem que, com deia en Roman, cada vegada més els 10 anys, 9, 10, 11 anys, el mòbil o l'smartphone, que és bastant més que un mòbil, apareix en la vida de molts nens i nenes.
Sí, comença a ser, diríem, no, una presència ja...
Una presència habitual.
Habitual, sí.
Habitual, i per tant, diguem-ne que en aquesta edat... relativament, vaja, diríem que baixa, apareix aquest dispositiu que canvia la vida de qualsevol, perquè el que està clar és que no vivim igual amb mòbil o sense mòbil.
No, segurament, és a dir, hem de dir que això ens ha...
Igual no vivim.
No. A veure, això, hi ha joves que fan experiències o hi ha persones que fan... Diuen, ja anem tots als Pirineus. Sense mòbil, o no hi ha cobertura, clar, cada vegada més difícil que no hi hagi cobertura,
sí.
Però, i clar, diu, no, cal veure, no? Però, a veure, jo et dic sense anar tan lluny, jo al dia, una vegada em descuido el mòbil i passo unes tardes al despatx, però fantàstiques, sense el mòbil, digues que...
Veus com no l'haig de mirar... Veus com no ets d'aquest món?
Perquè m'oblido el mòbil.
No té cap problema.
No, però és que si no, sembla que, clar, que estàs... hi ha una relació
una dependència,
d'enganxa, clar.
Però aquest punt que assenyalaves, el mòbil pot, d'alguna manera, acabar substituint alguna cosa que els pares haurien de cobrir des del punt de vista de necessitat del nen o la nena i no cobreixen?
Sí, de vegades no és per mala voluntat, sinó que...
Perquè diríem, és tan potent tot això que...
Exactament, i se'n va de les mans. I ja, diríem, quan se n'adonen que el nano està tancat a l'habitació, que no ve, que cada vegada que fan alguna cosa junts no participa, que si està amb el cap clot allà...
Ja està.
Doncs de vegades, clar, ja costa molt més de tirar enrere. Per això que és important que des de... No, que els pares tinguin consciència de que hi ha... ha entrat hi ha un altre element i molt potent sobre el qual cal educar, regular, fer, diríem, introduir valors,
marcar límits,
jugar a l'autoritat.
L'autoritat.
Clar. Sí, aquí l'autoritat, per això quan el mosso diu el model d'autoritat, sí. El pare abans de vostè, diu, bueno, pues ara... No,
o sigui, no cal,
cal aclarir que el pare no el pots insultar o no el pots pegar,
Ni pel mòbil, ni per res.
Exactament, però...
Ha canviat també, al revés, la relació dels pares amb els fills? Els pares tracten els fills d'una manera diferent?
Sí, és que aquí, per aquí comença la qüestió. Els que han canviat són els pares, diríem.
Perquè acabin canviant els fills?
I, home, i els altres responen, diríem...
Vols dir que els fills no han canviat la forma de tractar els pares perquè sí?
Clar, que això ve dintre de canvis...
En algun lloc han après a tractar d'aquesta manera i a reaccionar d'aquesta manera...
Diríem, sempre, o sigui, que un fill o un infant o un adolescent s'enfadi amb els seus pares, home, és el plat de cada dia. El problema és que ara, diríem, hi ha molta tendència a l'actuació, no? I hi ha poca, com poca repressió, en un sentit, bueno, si es vol dir també poc control, és a dir, abans insultar el pare podria ser un motiu de després d'un malestar horrorós i que es llies una...
I potser era una d'aquelles coses que passava una vegada i fins al cap de 3 anys o 4 o 5 no tornava a passar alguna cosa perquè tothom se sentia tan...
Era un daltabaix.
Ah, exacte.
Ara sembla que no, que està molt més relativitzat.
Però, que formi part d'una certa, no sé si dir, relació de la vida quotidiana que de tant en tant petarà.
De la vida quotidiana, de la vida familiar d'una menor distància entre els pares i els fills.
Això està bé, no?
Això aporta coses positives, però també també perd una mica, perquè les distàncies curtes costa... Uh-huh.
Què passa, massa col·legue o massa...
Bueno, sí, o per exemple, si l'ideal és que el fill sigui feliç, negar-li coses, dir-li que no, frustrar-lo, bueno, és una cosa a evitar, o que els pares els costa de marcar més els límits.
Depèn,
no?
Suposo, del que els pares puguin considerar que forma part de la felicitat. Si la felicitat està composada per allò que pots arribar a tenir, aleshores podràs frustrar-te molt més que si la felicitat està composada per allò que pots, que pots sentir o que poden aportar els altres, no?
Sí, i incloent-hi, a més, això que dius tu, la frustració i la insatisfacció com a part de la vida. Moltes vegades veus els adolescents que no volen seguir res del que fan els pares, perquè ells entenen que els seus pares no són feliços, que es queixen molt, que estan insatisfets, que si no arriben a final de mes, que no els agrada la feina, que no...
No vull això.
Clar, no, això no sembla... I en molts sentits, els joves ho tenen una mica complicat perquè... Efectivament,
l'entorn no ajuda.
Sí, i els missatges són foscos, són...
No? Són frustrants.
Sí, amb poca esperança. No són esperançats. El qual també és una pena, perquè diu, allò que l'esperança és l'últim que es perd, segur. I fa falta l'esperança, perquè s'ha de poder esperar. I de vegades veus que els adolescents són més esperançats que els adults que els envolten.
Que els adults que els diuen que la seva vida...
Que està tot duríssim.
Està, d'acord.
Jo moltes vegades els dic als professors de batxillerat, no, és que això, és que està molt dur, és que... Però, i què us penseu? Que això els animareu amb això? O els esteu enfonsant? Dius, per què t'has... Resposta de l'adolescent. Bueno, doncs aleshores, perquè m'haig d'escarrassar. Doncs res, me'n vaig a la platja, o vaig aquí, o faig vida de...
I quan peti, ja petarà.
Exacte. Que han canviat i que estan canviant i que continuaran canviant les coses, els modos són diferents, sí. El que també... I que això, ho havíem dit altres vegades, que als pares se'ls ha complicat i se l'ha fet més complexa la seva funció de pares, segur. Segur que hi ha més coses sobre les que... I aquesta és una de molt potent. De molt potent, la dels...
El filòsof diu, entre altres coses, li pregunten si els pares d'ara són massa flexibles amb els seus fills, per mort d'allò, de no provocar situacions que després aquí, puguin crear pam, pam, pam. I ell diu, no, lo que están es perplejos. I diu que existeixen Raimon Roman, elements objectius per la seva perplexitat.
Sí.
En contra del que es diu que els pares han dimitit, penso que els pares estan més preocupats que mai. Potser massa. En aquest sentit, sóc partidari de reformular els drets dels nens. El primer de tots seria que els fills tenen dret a tenir uns pares tranquils, que no estiguin contínuament preocupats, pendents del que han de fer en el moment en què es troben els seus fills. Segon, que tenen dret a tenir uns pares imperfectes, perquè així tenen relació amb éssers humans. Voy a decir algo que me parece esencial, diu el filòsof en aquesta entrevista a l'ABC. Ser adulto o hacerse adulto es aprender a querer a los que te rodean a pesar de que estén llenos de faltas. La clave de todo esto de la felicidad es una ideología muy extraña que considera que la vida es un conjunto de problemas cuya respuesta nos la puede dar no sé qué sabiduría y en el momento en que tengamos respuesta a esa sabiduría seremos felices. Eso es un cuento chino, digo el filósofo. ¿Te par de raó?
Pero veus el que tan raó? Vam acabar el programa passat, no em deies a veure, però això és, aleshores ens enganyem. Pues mira si ens enganyem.
Sí.
Clar que ens enganyem. El filòsof me va dir, ostres, anem corrent darrere de, no, de la pastanaga.
Sí, i sàpigues que tens uns pares imperfectes, que tu també ets imperfecte, que estàs en un món imperfecte i que tot és imperfecte, però que s'ha de poder...
La manca no treu tot el que hi ha.
Doncs segurament estem vivint en una societat en què no tenir està prenent posicions davant del que es té, no? Sap més greu o pesa més allò que no es té,
bueno,
que clar, allò que valorar...
Clar, però això que es genera és una...
És una frustració.
És, clar, és una insatisfacció. Jo crec que justament que si els infants i si els adolescents queden molt deslligats de... em surt així, de la protecció o de la cura parental, bueno, queden molt més exposats a valors socials i quasi et diria els més superficials, els de més fàcil accés, no? Els més... quan un adolescent després de temps diu ara hi ha entès això que em deies, no? Això que tu... és que ara ho he vist. Però clar, és que ha hagut d'haver-hi un pare dient coses i un pare ensenyant coses durant un temps, malgrat que aparentment no hi hagués massa efecte.
Una
no?
qüestió final. Aquests nens que arrosseguen la cadira de rodes a la Índia, si estessin aquí, probablement tindrien un telèfon mòbil.
És probable.
I viurien d'una altra manera, no?
A veure, no sé si aquests que arrosseguen una... Em sembla que no tindrien.
És un parlar.
Sí, és un parlar, perquè abans tindrien una cadira com d'humana, suposo. Perquè això no és cadira ni és rei, em sembla que hi ha una part, és que vaig veure
sí.
Una part, no sé si no van per un riu.
I aquí que, segurament que... ni pensen en llapisos de colors, ni en motxilles, ni en llibretes, ni en res. No?
Clar, viuen amb altres elements que tenen menys necessitat de coses materials.
En canvi,
o sigui, és més primari.
Podem suposar que la relació entre ells, l'efecte entre ells, el vincle entre ells, pot ser força més potent que el que es pugui donar en unes altres circumstàncies?
A veure, jo no sé de la potència, però on, per exemple, la paraula tindrà un lloc molt més potent...
Serà aquí.
Oh, ells parlen.
Clar. 4 hores de conversa cada dia.
Exactament.
Vaja, veiem cada 4 hores per entrenar i tornar i anar i venir, sí, un dia sol, un altre dia pluja, un altre dia què, un altre dia...
I parlaran i diran i callaran i...
I passarà el que sigui, i relacionaran.
Exactament. I tot és molt, diríem, sense cap mediatització de la tecnologia.
D'acord, anaves a dir, molt virginal, molt...
Sí,
molt en el sentit final de les coses.
Sí, en el més...
Som el que diem, el que actuem, el que parlem... Doncs, sí.
Sí, que de l'altra manera, aleshores, jo crec que efectivament hi ha, tornant, perdó, la qüestió de l'agressivitat, efectivament que si hi ha menys tolerància a la frustració, hi ha més agressivitat, és a dir, que la reacció davant de frustracions és l'agressió. I que si juntem tot, que els vincles amb els pares també estan, hi ha més confiança, hi ha l'autoritat ha baixat, diríem, dintre dels valors, no és el principal, sinó que està en un altre lloc, i que costa també de trobar noves formes d'autoritat efectives, tot abona perquè una agressió física pugui esdevenir. De tota manera, parlen de 160 casos.
Sí.
Vull dir que no són 160.000 ni 16.000.
Evidentment.
Però bueno, està bé que surtin aquestes coses. Que, la part que no m'agrada és la de l'alarma. La part que sí m'agrada és de dir, bueno, posem-nos a pensar sobre això, els filòsofs a filosofar, els psicòlegs a veure com intervenen, els de l'educació, els educadors com eduquen, i les institucions també com entomen i com treballen aquestes qüestions.
Plantegem per la setmana que ve una qüestió. Entre un nen frustrat perquè no pot aconseguir allò que voldria i un nen resignat perquè ha d'acceptar les circumstàncies que viu, deu haver un terme mig, no?
És que la frustració és a veure, no és constant, no queda frustrat
permanentment, encara que els pares puguin dir allò del trauma, que tindrà un trauma que no superarà. No.
En principi no.
En principi no.
A veure, la frustració ha de portar a poder fer algun altre tipus d'elaboració.
A trobar una altra via per poder canalitzar.
Sí, des de trobar un altre objecte més accessible, fins a renunciar
directament a això,
sí,
a cercar una altra,
sí,
cosa.
O postergar, diríem, bueno, ara no, quan tingui
però,
15 anys sí.
D'acord. I quan als 15 anys ho puguis aconseguir, aleshores probablement sentiràs de prop una mica de felicitat.
En aquell moment sí.
En aquell moment sí.
Després ja, bueno, estarà còmode, moment... estarà confortable amb això que té, però ja no serà feliç.
Ens tornes a recordar la frase de Freud?
Que la felicitat pressuposa un temps de privació, o de no tenir, perquè això, quan s'accedeix, allò sí que és intensament feliç, però que després, un cop ja es té, és una simple sensació...
Episodi, una sensació.
Sí, una simple sensació de confort. Està bé, però no és feliç.
Quants pares i mares hi diuen pensar, i quants avis i àvies diuen pensar... Després de la guerra, tot allò que vam viure, i intentàvem ser feliços amb tot allò que no teníem.
I com es expliques una anorèxia?
Ah, per exemple.
No? O sigui, quan ells et deien a l'hora de menjar, o sigui, estaven tots per veure, o sigui, esperant el menjar.
Ja.
A ningú se l'havia de cridar a taula, Vull dir, ja estaven tots
esperant el menjar, fos el menjar que fos.
Fos el que fos.
Fos el que fos, Algunes consideracions a l'entorn, com els dèiem, de tres testimonis. El que apareix a l'avantguàrdia relacionat amb aquestes, diguem-ne, dures relacions que en alguns casos es poden establir entre fills que agredeixen els seus pares o verbalment o físicament arran de l'ús del mòbil. El testimoni d'un filòsof a les pàgines interiors de l'ABC, del filòsof Gregorio Luri, amb aquest titular: els pares que vulguin fills feliços tindran adults esclaus dels demés, precisament per haver buscat aquesta vida tan còmoda, tan còmoda, tan còmoda, que farà que no es puguin espavilar per altres circumstàncies. I aquest documental titulat Camino a l'escuela, on explica quatre històries de quatre grups de nens que, abans no arriben a l'escola, han de passar, en fi, allò que si ho passés algú aquí sortiria a tots els diaris i a totes les televisions. El divendres que ve hi tornem. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.